Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Amb la ressaca de la tercera jornada de Lliga a primera divisió que ens deixa la victòria del Barça 4-0 davant del Valladolid amb una molt bona actuació coral dels Blaugrana i amb menció especial per Lewandowski, que va marcar un o dos gols, segons per qui, però és que a més va jugar per l'equip i se'l va veure en plan líder, dirigint el joc i molt implicat amb el grup. El que havia de ser una jornada per gaudir de la victòria del Barça d'ahir de l'equip s'ha convertit en un matí de preocupació pel que han hagut de viure Aubameyang i la seva família. Quatre lladres armats i violents han assaltat al domicili on viu Aubameyang i la seva família, ell, la seva dona i els seus fills. Ell i la seva dona fins i tot han estat agredits, ens diuen des del club que estan bé, que han patit ferides lleus, però l'ensurt, com us podeu imaginar, ha estat enorme. Per desgràcia, és un episodi que es repeteix en els darrers anys a la sala a cases de futbolistes. Normalment els lladres esperaven que els jugadors estessin fora de casa, però ara ja, darrerament, sembla que no els importa que hi hagi gent a casa, que entren igualment. En fi, el més important és que Aubameyang i els seus estan bé, però l'ensurt ha estat enorme. De seguida, l'Helena Condis ens donarà detalls. Torno al futbol, victòria del Barça, com us deia, i derrota de l'Espanyol 1-3. L'equip va donar la cara i va haver un moment, entrada a la segona part, que fins i tot va fer la sensació que l'Espanyol es podia endur el partit davant del Madrid, però finalment, en l'intercanvi de cops, el Real Madrid, com gairebé sempre, va sortir vencedor amb dos gols de Benzema a última hora. Després analitzem amb el Javier de Aro. Bona imatge, però un punt de nou. Suma l'Espanyol en aquestes tres primeres jornades de Lliga. El Girona va jugar divendres, va caure 0-1 davant del Celta. Queda el Girona situat a mitja taula. Segona, avui juga l'Andorra. Per tancar la jornada, visitarà la Unió Deportiva Las Palmas de García Pimienta en partit que arrenca a les 10 de la nit. En futbol femení, gran notícia, la selecció espanyola campiona del món sots 20, al derrotar la final al Japó per 3-1, amb 6 jugadores del Barça a les seves files. Al marge del futbol, el Barça de bàsquet ha començat a treballar avui, però en família, perquè la majoria de jugadors participen a l'Eurobàsquet, que arrenca aquest dijous. A la Supercopa d'Espanya, per cert, Barça i Joventut han quedat emparellats en una de les semifinals, la Supercopa d'Espanya, que s'ha de disputar a finals del mes de setembre. L'altre enfrontarà el Betis i el Real Madrid. En handbol, avui tenim la final de la Supercopa a Catalunya, Barça-Granollers, a partir de les 9 de la nit a Martorell. En waterpolo, tenim en marxa l'europeu de Croàcia, els nois, que són els actuals campions del món, han guanyat aquest matí en el seu debut a Romania per 16-9, i les noies van perdre ahir davant d'Itàlia en el segon partit per 9-12. Demà juguen contra França. I a la Vuelta Ciclista a Espanya, avui jornada de descans, el belga Evenepoel lidera la general després de les 9 primeres etapes amb 1 minut i 12 segons sobre Enric Mas i 1 minut i 53 segons sobre Primo Roglic. Està això molt apretat. Avui comentarem la jugada, com és habitual els dilluns, amb el Minguella i el Poli Rincón, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem qui farà més gols, si Lewandowski o Benzema. Guanya clarament Lewandowski l'enquesta, 81% dels vots, Benzema 19%, en clau espanyol us preguntem si esteu satisfets amb el partit de l'equip tot i la derrota. Sí que esteu satisfets, la immensa majoria, el 77%, no, el 23%, i en clau Girona us demanem com valoreu aquest inici de temporada. Creieu que és bo, regular o dolent? Penseu que és bo el 29%, que és regular el 56%, que és dolent el 15%. Marc Paires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¿Eh? 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 ¡Cope!
empezó el partido, Oli.
Sí, señor, 1:10 de juego. Primera parte, Rafinha, 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 autopase de Rafinha. Se mete dentro del área, cerca de la línea de fondo. Ha provocado el primer saque de esquina. El público aplaude a Rafinha, que se metía. Ahí está Rafinha, que la deja para Jules Koundé. El balón para Gavi, lleva la bola a Gavi. Gavi en la línea de fondo, lo mete atrás de nuevo para Rafinha. Qué bien juega el Barça. Centro para Lewandowski. Se paseó el balón por la línea de gol.
Si está bien Pedri, está bien Gavi. El equipo
Ocho, la pierde, la recupera Rafinha. El balón de tacón, la mete por la parte izquierda. Ahí está Lewandowski, tira, córner. Balón para Lewandowski. Se revuelve el polaco, hace un amago, hace otro. Olé, olé, olé. La deja para Dembélé. Al larguero, fuera.
Qué bien Lewandowski.
Dale, Olé.
La derecha con veneno de Rafinha una vez más, y llegó con todo, con valentía, con fuerza para Pedri. Gol, gol buenísimo de Dembélé, que la deja para Pedri tal como venía. Pone la moto de Dembélé, 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 el balón dentro del área.
De tacón, qué locura de gol. Madre mía.
Gol, gol, gol. De tacón, qué balón de Dembélé para Lewandowski. Lewandowski, Lewandowski. ¡Viva Polonia! Roberto Lewandowski, que vuelve a marcar. ¡A Lewandowski al palo! Sergi Roberto, gol. Gol. Lewandowski fue al travesaño y el rechace punto de penalti para el capitán, para Sergi Roberto, que marca el cuarto. Final del partido, goles. 4-0 gana el Barça. Lewandowski, Pedri, Lewandowski o propia puerta según Pedro Martín. Y el cuarto para Sergi Roberto después de, no sé si es asistencia o no, pero dio en el palo de Lewandowski. 4-0, Elena Condis.
Se intercambian la camiseta.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, d'aquest Barça 4 Valladolid 0, amb aquesta controvèrsia de si van ser dos o van ser un els gols que va marcar Lewandowski. Molt bon partit del Barça en general i del davanter polonès en particular. El Barça, que situa tercer a la classificació després d'aquesta golejada d'ahir, a 2 punts del Real Madrid i del Betis. La propera cita pel Barça a la Lliga serà el dissabte que ve. Atenció a la cita al Sánchez Pizjuán, Sevilla, Barça, partidars a partir de les 9 de la nit.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer.
Posem d'entrada sobre la taula algunes reflexions postpartit, començant per les del tècnic del Barça, Xavi Hernández, que va acabar satisfet amb l'actuació dels seus futbolistes. També va dir que encara hi havia coses per millorar i va parlar així de l'home del partit, de Lewandowski.
Bueno, yo creo que él está contento, que está feliz, ¿no? Esto es lo importante, él se siente a gusto en el equipo. Él también tiene una responsabilidad grande de venir aquí y marcar diferencias, aún viniendo del Bayern, pero muestra una madurez futbolística, el timing de cuándo aparecer, de cuándo ayudar al compañero, nos genera tantas cosas en ataque y habla con los jóvenes. Tenemos una plantilla muy, muy joven, ¿no? Hoy la línea defensiva era, por ejemplo, era muy joven, ¿no? Pues él es un líder natural que nos ayuda, que nos comenta las cosas donde podemos mejorar en general, y bueno, es una bendición tenerlo en el grupo, en la plantilla. Tiene una humildad tremenda, es un trabajador incansable. Bueno, pues todo positivo, ¿no? Y además marca goles para el equipo, pues oye, espectacular de momento.
Una altra de les notícies del partit, cada vegada menys notícia, que Jordi Alba va començar a la banqueta i que Balde, Alejandro Balde, va ser titular. Ho està fent molt bé, a més. Així ho explicava Xavi.
Bé, Balde juga perquè està jugant molt bé. Va fer una gran pretemporada, crec que es mereix jugar. Si parlem sempre de meritocràcia, jo crec que és el seu moment, no? Però bé, també hi haurà moments pel Jordi i pel Gerard, que ara no estan participant. Però bé, ara a partir del dia del Sevilla juguem cada 3 dies, necessitarem fer rotacions, necessitarem gent que estarà carregada, lesions que per desgràcia vindran, no n'estem tenint, i és un èxit per nosaltres, senyal que estem treballant bé també el servei metge. Bé, hi haurà partits i oportunitats per tothom. No vol dir que ara el Jordi Alba és suplent o que el Piqué és suplent. En algun moment poden ser titulars, no? Vull dir que això es nutreix a l'equip. És, sempre he dit, no? La competència directa entre ells els fa millors i fa que l'equip tregui el rendiment de tots els futbolistes.
I encara un document més de Koundé, també protagonista ahir perquè va debutar en partit oficial amb el Barça, va jugar de lateral dret i ho va treure amb nota.
Con buenas sensaciones, todavía no tengo mucho minuto en la pierna, pero hoy me sentí bien y entonces estoy contento, todavía me queda un rato para estar a mi mejor nivel.
¿A qué ha venido Jules Koundé al Barça?
A ganar título y a seguir progresando, eso todo.
Un quart de 4 de la tarda. Abordem l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Avui hem de començar amb crònica de successos i aquest ensurt brutal que s'ha endut Aubameyang i la seva família aquesta passada matinada.
Ho ha avançat el diari El País. Aubameyang ha patit un robatori amb violència a punta de pistola a la seva casa de Castelldefels, situada a la zona de muntanya, al barri de Bellamar, on viu amb la seva dona i els seus dos fills petits. Als voltants de la una de la matinada, quatre encaputxats han entrat a casa saltant la valla del jardí, una valla molt baixeta que fins i tot pot saltar un nen de 5 anys, és de molt fàcil accés. A l'interior del domicili els han amenaçat amb armes de foc i barres de ferro, portaven pistoles i també barres magnètiques, i fins i tot els han colpejat amb aquestes barres a Aubameyang a la barbeta, segons fonts policials, i a la seva dona al cap, i els han acabat retenint durant una hora al terra davant dels seus dos fills petits. Els lladres han aconseguit obrir la caixa forta, s'han endut joies i objectes de valor i després han fugit en un Audi A3 de color blanc. Estan bé, han patit ferides lleus, tant Aubameyang com la seva dona, però evidentment s'han endut un ensurt molt important perquè, a més, tot això ha passat davant dels seus dos fills petits que estaven presenciant aquest robatori amb violència. Ha estat la dona d'Aubameyang qui ha avisat a la policia de matinada i a aquesta hora no hi ha ningú a casa, estan en un hotel a Barcelona, a l'entrada de la ciutat, però hi ha els Mossos patrullant la zona per intentar trobar i localitzar els lladres. Fa una estona la porta ha anat a l'hotel on es troba Aubameyang amb la família, que és on també està vivint Koundé a l'espera de trobar pis. Ens diuen des del Barça que el president l'ha volgut saludar, mostrar-li el seu suport, que està bé. El Barça més ha posat psicòlegs a disposició dels nens per si és necessari després d'aquest episodi tan traumàtic, i a més no és el primer robatori que pateix Aubameyang des de que va arribar a Barcelona el mes de gener. La primera vegada ja van entrar lladres a casa seva, afortunadament en aquell moment no hi havia ningú al domicili. No és un cas aïllat, perquè el mateix, recordaràs, li va passar a Ansu Fati.
No, ja, la llista de futbolistes que han vist com entraven a robar a casa del Barça, del sí. Barça i de més equips, perquè sí. Això ha passat a Madrid també, ha passat molt a Anglaterra, està a l'ordre del dia.
Està a l'ordre del dia, i en el cas d'Ansu Fati, ell estava presenciant el Barça espanyol, perquè estava lesionat, la seva família estava a la primera planta veient el partit de futbol per la televisió. Afortunadament no van patir un robatori amb violència, però també van entrar, també han entrat a robar a casa d'Artur Melo quan estava al Barça, o de Piqué i Jordi Alba, però en aquell moment no hi havia ningú als domicilis. Pel que m'explicaven persones que s'encarreguen de seguretat d'alguns futbolistes, i pel que sé també per part de fonts policials, el que el recomanen als jugadors del Barça i a persones conegudes és que evitin penjar o compartir a les xarxes imatges de casa seva, perquè, per exemple, en el domicili d'Aubameyang jo l'havia vist a través del Twitter o de l'Instagram del davanter, i és fàcil d'identificar si saps que viu a Castelldefels. Només cal que patrullis la zona i localitzis on està el seu domicili. També els diuen que evitin geolocalitzacions i que evitin transmetre i traslladar a les xarxes socials quan estan de vacances i no es troben al seu domicili.
Sí, perquè d'aquesta manera els hi poses més fàcil als lladres. En fi, és la crònica d'una pel·lícula de terror, pràcticament. Afortunadament, la bona notícia és que Aubameyang i la seva família estan bé, espantats, com és normal, ho estaríem tots, però físicament estan bé. Canvio de terç, perquè Aubameyang també és protagonista del Mercato Barça, d'aquesta recta final del Mercato.
Sí, perquè els seus agents han estat a Londres i han tornat a Barcelona negociant amb el Chelsea per intentar accelerar aquesta operació. El Barça espera cobrar uns 20 milions d'euros pel davanter gabonès i aquesta venda permetrà a Laporta i al seu tresorer, a Ferran Oliver, retirar aquest aval bancari que han presentat davant de la Lliga el dissabte per poder inscriure a Jules Koundé. Un altre davanter que ha de sortir és Memphis Depay, té cartell a la Premier, acaba de viatjar a Londres perquè tenen dia lliure fins dimecres. Em diuen que serà una operació que es tancarà a les últimes hores de mercat, però em descartaven des del Barça la Reial Societat, que és un dels equips que havia sonat com a possible destí per Memphis Depay. Tampoc volen seguir comptant, en aquest cas sí que Xavi no compta ni amb Dest ni amb Braithwaite. Dest, el seu entorn, el que m'expliquen és que hi ha clubs importants que estan interessats en fer-se amb els serveis del lateral dret, el que passa és que encara no hi ha un acord entre el Barça i cap d'aquests clubs. I, per tant, diuen que el primer pas l'ha de fer el Barça. Si no s'arriba a cap acord entre equips, Dest es quedarà perquè ja està convençut que si Xavi li dona confiança i continuïtat pot convèncer el seu entrenador. Braithwaite té moltes nòvies per Espanya, el problema és que ell demana...
No li agraden les nòvies.
Però li agradaria que el Barça li pagués la rescisió de contracte, encara li queden 2 anys. Avui m'explicava de Cope València el company Pedro Zamora que el club Che ha preguntat també per Braithwaite i que és un futbolista que els interessa, també el Rayo està darrere de Braithwaite, fins i tot estan disposats a pagar una mínima quantitat pel seu traspàs. Xavi li va dir el dia 17 de maig que es busqués un equip i que es busqués la vida. No ha cooperat, no ha col·laborat amb el Barça, però confien en que acabarà sortint, però també a últimes hores de mercat. I Abde està a prop de sortir cedit al Valladolid, precisament el rival d'ahir del Barça. El que passa és que primer el club vol fer la mateixa estratègia que ja van utilitzar amb Nico, que és renovar per 3 temporades i després deixar-lo cedit, en aquest cas al Valladolid, tot i que també té altres clubs interessats. El que té més força és el conjunt de Pucela.
Perfecte, doncs així està el mercat o Barça a 4 dies perquè per fi es tanqui el mercat.
I deixa'm dir-te una cosa, han preguntat per Pjanic.
Home!
Sí, un club d'Aràbia Saudí, de Riyadh, que és el Nassar, que està entrenat per Rudi García. És veritat que Pjanic, la seva intenció és quedar-se. És cert que Xavi va dir que l'havia convençut durant la pretemporada, però no ha disputat ni un minut. I és una oferta que té la gent de Pjanic sobre la taula. Estan intentant fer un equip competitiu, s'emportaran a Álvaro González, veurem què passa en els últims dies de mercat, perquè jo tampoc descarto cap escenari en el cas del migcampista bosni.
Ok, ja estem pendents de tot. Condis, gràcies, eh?
Adéu, bona tarda.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Analitzem el que va donar de si la victòria del Barça d'ahir al Camp Nou davant del Valladolid amb el míster Antonio Hidalgo, ex del Sabadell. Antonio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estem? Com va tot?
Bé.
Bé?
Bé. Esperem una mica que veiem molt futbol i esperem a veure si surt una oportunitat.
Ok, que tinguis sort i a veure si et veiem aviat novament a una banqueta.
Molt bé.
Molt bé, mentretant, veiem futbol, com comentes, molt de futbol, entre ells el partit del Barça d'ahir. Antonio, et demanaria d'entrada una valoració del partit, que el Barça ahir sí va fer una, jo diria, molt bona actuació coral, sense pilota, pressió alta molt intensa, amb la pilota va estar bé també, partit molt complet del Barça ahir, no?
Sí, jo crec que, bueno, des del principi de l'altra temporada, jo crec que es van encertar molt a portar jugadors específics, i el partit d'ahir va ser un domini absolut del Barça, no? Amb aquesta posició del Koundé, que jo crec que sorprèn a moltíssima gent, però a aquest nivell el Barça, partint d'aquest 4-3-3 de tota la vida, i està donant noves formes, amb el Koundé una mica més baixa com a lateral dret, amb el Rafinha ben obert i el Dembélé i amb el Balde a la fem més alçada, no? Després tenim molta pressió alta, robant molt a dalt i després tenim el Lewandowski, que és un jugador molt diferencial, no?
Sí, sí. Anem a afinar amb alguns noms propis. Començo per aquest, pel de Lewandowski. Antonio, que fa gols, té sempre la porteria al cap, això ja ho sabíem, però és que, a més, juga i fa jugar. I el vam veure ahir amb un rol de líder, donant indicacions tota l'estona sobre el terreny de joc. Se'l veu molt implicat, no?
Sí, és un jugador que té moltes ganes de triomfar aquí a Camp Barça. Jo crec que per Xavi és un jugador molt important, sobretot quan els equips tinguin apretat-te molt a dalt, amb aquest seu home, sempre s'ofereix, perdre alçada i jugar amb els interiors, amb el Gavi i amb el Pedri. És un jugador diferencial, fa gols, té lideratge i jo crec que part de la gent que va al camp ara és per veure a Lewandowski, no?
Hi ha una mica de polèmica amb el segon gol que marca, que hi ha gent que li dona amb ell i hi ha gent que el dona en pròpia porta.
Bueno, si jo fos Lewandowski me l'apuntaria també, eh? Però si el veus, jo crec que el Lewandowski no vol tirar porta, no? Sí. Vol fer una passada, em sembla que és el Dembélé.
Sí.
Però bueno, un altre gol i mira, que se l'apunti ell i ja en porta quatre.
Sí. És que el Barça aquest any, Antonio, té molt de potencial ofensiu. Té joc per fora, amb Rafinha i amb Dembélé. Rafinha, per mi, ahir fa un partidàs, sobretot quan juga per banda dreta. Té joc per dins, amb Pedri i Gavi, té Lewandowski a dalt. Té molt de potencial ofensiu aquest any.
Sí, el Barça té molt de potencial, però és el que t'he dit al principi de l'entrevista, no? Del comentari de que el Barça ha anat per perfils, no? Crec que hi ha també una mica de polèmica per la posició del Koundé o del Ronald de l'altre dia. Jo crec que el Xavi vol un lateral dretà més baix, perquè també volia la intenció de firmar el Foy del Villarreal. I amb el Rafinha, que és un descobriment per mi, jo no el tenia controlat i em sembla un jugador brutal, no? I a més, després, al minut 60, surt l'Ansu i va sortir també el Sergi Roberto.
El de Jong.
Clar, això et dona un potencial enorme, no? I l'altre dia al camp de la Reial li van donar la volta amb un sistema molt atrevit, que també és molt important aquestes variants.
Millor que un Déu Araujo pel lateral dret, Antonio?
Per mi, sense cap dubte, el Koundé. Té molt millor peu que el Ronald. Ahir va deixar un parell de vegades sol el Gavi quasi davant del porter, s'associa bé, és capaç d'anar a l'atac. El Ronald té més problemes. Jo crec que jo entenc que veurem més el Koundé de lateral dret que el Ronald, no?
Escolta, i sobta veure Balde a l'11 titular i a Jordi Alba a la banqueta o no?
Jo estic molt content d'aquest moviment. Estic molt content per diferents situacions. És un jugador que jo l'he patit. El Balde és un jugador que té un potencial ofensiu molt gran i ha de millorar sense la pilota, no? I també perquè a Camp Barça jo crec que el mal d'aquests últims anys és que si necessitava un lateral d'esquerra anàvem al mercat i pagàvem 40 milions, 25 milions. Això jo crec que no pot ser. No tenim els de canvi de Jordi Alba. Jordi Alba és un jugador amb moltíssima experiència que ens donarà encara molt. Ha d'acceptar aquest nou rol, que no és fàcil, i el Valde jo crec que ofensivament és un molt bon jugador.
O sigui, tu no portaries, que ara es parla encara en aquests últims dies de mercat, que encara poden arribar laterals a l'esquerra i al dret, tu no, a la lateral esquerra no portaries a ningú, tiraries amb Alba i Valde?
Bueno, al final jo crec que has d'apostar. També tens una situació econòmica que han de veure a Can Barça com la poden quadrar. Sí que és cert que hi ha una marató de partits increïble, no? I segurament el Xavi sap molt millor que jo el que necessita, no? Però aquestes apostes que tenim una pedrera molt bona, que sempre s'ha demostrat, i que és un moment que jo crec que hem de tirar de la pedrera amb els Pedri, amb els Gavi, amb el Valde, no? Bueno, jo crec que aquest jugador ens ha donat molt, no?
Perfecte. Ara parlaves de la situació d'Alba, també la de Piqué. No ha de ser fàcil, haver-se de mirar els partits ara, com a mínim, aquests primers partits de temporada des de la banqueta, per ells, Antonio?
És molt complicat. Quan arribes a aquestes edats, veus a la banqueta, sempre penses que podes continuar jugant, que això no s'acaba mai, i és molt difícil donar-te compte de que, bueno, que arriba un moment que físicament ja no estàs al mateix nivell que abans. El futbol ha canviat en els últims anys molt i és més físic que abans. però jo crec que si ells són capaços d'entendre el seu nou rol, són molt importants, perquè hi haurà moments difícils, ara tot va bé i hi ha moltíssima il·lusió, però segurament en algun moment de la temporada esperem que trigui molt a arribar. Aquests moments difícils a Gerard o a Jordi són peces fonamentals, no?, també.
Molt bé. Antoni Hidalgo, un plaer. Gràcies per atendre'ns, per l'anàlisi. Estem en contacte. Una abraçada.
Moltes gràcies per la trucada.
De res, que vagi bé. Adéu, Antonio. Atenció, que Oliveros agafa ara la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Robert Lewandowski, autor de 2 gols ahir, 2 com a noeta a l'anterior partit, i va poder marcar 2 més, cop de cap al pal, a la primera part o al travesser abans del gol de Sergi Roberto, o l'assistència a Dembélé, que va enviar al pal. Un recital del polonès. Fent jugar l'equip i marcant gols, i atenció a la dada. Lewandowski és com el bon vi, que està millor en mesura que passen els anys. Les 3 darreres temporades han estat les que ha fet més gols. 55, 48 i 50, més que mai a la seva carrera esportiva quan ha passat de la barrera dels 30 anys. Un espectacle, i la gent que està per aquí vol anar al Camp Nou i pagar una entrada, sobretot per veure Lewandowski, líder, humil, treballador, com va dir ahir el Xavi, i alhora espectacular, plàstic. La seva forma de moure's pel camp és d'un talent extraordinari que enamora a tots. La seva dona, l'Anna, les seves filles, la Clara i la Laura, van gaudir de l'admiració que ha aixecat aquí. I una dada més, el foraster de pas per Barcelona podia escollir anar al Camp Nou a veure Lewandowski i el Barça, o anar a Cornellà a veure Benzema i el Real Madrid. I va escollir pagar una entrada per anar al Camp Nou.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. L'Oli té clar que Lewandowski va fer 2 gols ahir en el partit contra el Valladolid. 3:31. Sílvia Ortiz, una tarda.
Bona tarda, Joan.
Queden 4 dies perquè s'acabi el Mercato. Quins moviments d'última hora tenim? A veure.
Ja estan passant coses, eh? Sí. Acaba d'aterrar a València Edison Cavani. Oh. Ha esclatat l'eufòria a l'aeroport de Manises amb uns centenars d'aficionats que estaven per allà. El davanter uruguaià de 35 anys, a falta de confirmació oficial, signarà pel València per 2 temporades. A l'aeroport fins i tot ha atès a la premsa i ha dit que està molt feliç i que el València ha apostat molt fort per ell. Precisament el València està a prop de donar sortida a Maxi Gómez, després que el Fenerbahçe turc ha pujat l'oferta pel davanter uruguaià a 6 milions d'euros, més un 20% en una venda futura de Maxi Gómez. També oficial ja, la Real fa oficial el retorn d'Alexander Sorloth, el davanter noruec, que tindrà ara més responsabilitat perquè arriba per substituir Isaac, noruec, del Leipzig. Va estar cedit la temporada passada a la Real, torna a arribar com ha cedit, però sense opció de compra. La Real pagarà la seva fitxa i Manol ja podrà comptar amb ell a l'entrenament de demà. L'Atlético de Madrid ha fet oficial la cessió de Renan Lodi al Nottingham Forest, on serà presentat aquesta tarda. El club anglès paga 5 milions d'euros per la cessió del defensa brasiler amb una opció de compra de 30 milions a final de temporada, una xifra que ja s'especula podria servir el pròxim estiu per pagar els 40 milions d'euros pactats amb el Barça per Griezmann. Com a recanvi de Lodi, s'espera l'arribada de Reguilón, cedit pel Tottenham, sense opció de compra. I el Manchester United està a prop de tancar el fitxatge del davanter de l'Ajax, Anthony Mateus dos Santos. Segons publica Sky Sports, els Red Devils tindrien ja un principi d'acord amb el club neerlandès pel fitxatge del jove talent de 22 anys, que rondarà els 100 milions d'euros. El davanter brasiler retrobarà en Ten Hag, que ha demanat expressament la seva arribada aquest estiu. Per substituir-lo, l'Ajax podria anar pel davanter del Sevilla, Lucas Ocampos.
Doncs tot això és el que s'està movent avui, que no és poc. Queden 4 dies perquè es tanqui el Mercato i això serà una bogeria. De seguida obrim debat.
Rostos Polski, s pasión będziemy słuchać informacji o golach Roberta Lewandowskiego w audycji Tiempo de Juego, Radio Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Obrim el debat dels dilluns amb el Minguella. Hola, Minguella.
Què tal? Com aneu?
Molt bé, tu?
Bé, bé, home, bé, aquí impressionat amb aquestes xifres, tu.
Sí, sí.
100 milions, Mateus, tu, un crac.
Sí, sí, no ara, vegis. No vegis. Escolta, el Nottingham Forest, que jo el recordo de fa molts anys enrere, que era un equip que va guanyar una Champions, sí, i que venia a jugar Copa d'Europa al Camp Nou, s'està gastant una pasta brutal, eh?
Bueno, perquè han entrat gent a tots aquests puestos, tant gent multimilionaris, alguns em deien, per exemple, el president del Chelsea, el nou propietari, que no, abans d'arribar a Londres no havia vist mai un partit de futbol, perquè ell és dels Los Angeles Giants, que juguen a béisbol,
sí.
I s'ha gastat 5.000 milions i ha comprat el Chelsea. Va, ja està. A partir d'aquí, els preus, no, els jugadors no tenen valor. Diu, 100? Ah, sí, home, paga 100, que me parece barato. M'entens? Vull dir, una barbaritat. Bueno, això és el que hi ha. Sí. Com que no hi ha cap control, vull dir, pues, així estem.
Mm. Hola, Poli.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, muchacho? Bien.
Tío,
ganando el Barça, el Madrid, esto es impresionante. No, tú.
Y además lo que está diciendo José, escucha, el del béisbol, es que el béisbol es uno de los deportes más caros del mundo. Ahí se pagan unas fichas de 40 claro, millones, de 50 claro. millones, 30 millones, es una auténtica barbaridad lo que pagan allí por año, te lo digo. O sea, que es que estás hablando que el tío tiene que tener pasta por un tubo, o sea, como nosotros, más o menos. Estamos ahí.
Está en nuestra línea.
Exactamente.
No, es un multimillonario que tiene una empresa que vale mucho dinero y tal, y tiene una parte importante. Bueno, es igual, pero quiero decir que ha entrado esta gente, como los árabes que han entrado en Newcastle, que pagan 70 millones por Isaac. Es decir, tú haces una semana, te vienen y dices, oye, este Isaac, ¿cuánto vale? ¿Vale para qué? No, hombre, no sé, no, bueno, no es nada, no sé, no. Y dices 10 millones de euros.
Sí, a mí lo que me sorprende, vamos, no me sorprende, porque conociendo el que está en la UEFA y el que están dirigiendo, como están dirigiendo, es que permitan todo este trasiego que están permitiendo del dinero, claro, de los clubes, de todo esto, macho. Es que es competir contra algo que no tiene... Es que no puedes competir, es que es imposible. José, es imposible. O sea,
no hay control. Es que,
por eso, ¿pero para qué sirve entonces el control, el fair play?
No, amenazan, pero bueno, luego a la hora de la verdad casi nunca pasa nada.
Tú has hablado de por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Bueno, allí los deportes, los clubes, son propiedad de sociedades o propietarios. Y entonces, como lo tienen como un negocio,
claro,
tienen unas normas que se ayudan entre ellos, que los jugadores, evidentemente, están muy bien pagados, y así ha estado todos, en baloncesto, en béisbol, en fútbol americano, y todo eso, están muy, muy, muy bien pagados, pero dentro de una normativa que los propietarios ganan dinero y los jugadores también.
Claro.
Y está normalizado, está controlado, no como aquí, que de golpe no, este está arruinado, y de golpe ahora paga el Manchester United, de golpe paga 100 por uno, 40 por el otro, 80 por el otro.
Pero bueno, José, se te olvida una cosa importante que tenemos que dejar clara a todo el mundo. Estás hablando de competiciones privadas. Ahí no entra nadie. En la NBA no entra nadie, ¿eh?
No, claro,
allí tú ni subes, ni bajas, ni haces nada. En el béisbol lo mismo, ¿no? Allí, en la NFL, nada.
Claro,
allí
son cerradas.
Exactamente, sí, competición cerrada. Que es, a lo mejor resulta que Florentino lleva razón, que hay que hacer la Liga Europea de verdad cerrada. Y no, ¿cómo que no?
Yo creo que no lo aceptaríamos.
Pero escucha, ¿pero por qué no?
Todo el mundo tiene que tener derecho, si se lo gana deportivamente, a poder participar en las altas competiciones.
Entonces, vamos a quitar el fair play financiero, que es mentira, porque no controlan a nadie, el PSG. Ahora mismo, otra vez la UEFA, he leído antes de ayer, que otra vez le está investigando. Pero ¿investigas qué? Si luego no le metes mano, no le investigues. Escucha, abre la caja de Pandora y que cada uno se busque la vida. Es que si no tiene sentido el competir contra gente, como bien te está diciendo José, que vienen de allí, ahora me compro el club, 100 millones y he pagado 6.000. ¿100 millones qué es? Es una pipa.
No, y además en España, sobre todo, esto está creando, sobre todo en España, una diferenciación muy grande.
Totalmente.
Entre dos o tres equipos y todos los otros, que claro, tú ves los que se enfrentan al Madrid, al Barça y todo esto, y dices, sí, tienen la camiseta, las botas, todo, está perfecto, pero bueno, juegan pobrecitos a lo que pueden, no a lo que quieren, pero claro, no han podido fichar a nadie, ya está.
Vamos a los partidos de ayer. Va, el Barça bien, ¿no? Minguella, buen partido.
Muy bien. El Barça salió muy bien. Sobre todo de espíritu salió muy bien, es decir, hay ganas, hay ilusión, hay todo esto y tal, y claro, y el otro estaban ahí asustados, se metieron en el área y les pudieron meter 5 o 6, lo que pasa que por lo que sea, postes, tal, no sé qué, pero esta es la diferencia entre antes y ahora, es decir, entre hace unos meses y ahora, porque han pichado 5 o 6 grandes jugadores o buenos jugadores, y esto se nota. A mí me gusta dejar de mandar, no, porque el míster, el entrenador, dice y tal, oye, este entrenador, el que sea, que coja los del año pasado y haga lo mismo, ¿no? Ah, que son otros. Ah, bueno, entonces vale. Sí, Madrid lo mismo, si es siempre lo mismo.
José, ¿cuántas veces hemos defendido aquí que sin futbolistas no hay nada?
Hombre,
si tú no tienes a Lewandowski, los dos goles de ayer no los hace nadie, nada más que Lewandowski, porque Lewandowski... A ver, que es que Lewandowski, es que estamos hablando de un futbolista que lleva muchos años siendo el máximo ganador de Europa, siendo
goleador,
siendo
evidentemente. Por algo,
claro. Escucha, si no lo tienes, no lo tienes.
No marca goles y entonces el sistema ya flojea y los laterales ya no suben y los extremos pierden los valores y tal. Y el otro la mete dentro y ya está, y todo cambia. Entonces,
mira, el Barça, el Barça tiene un equipo que tiene de suplentes a De Jong, a Ansu Fati, a Jordi Alba, a Piqué, a Ferran Torres, que han pagado 50 o 60 millones.
Cuando
tú tienes un equipo, a Aubameyang, etcétera, etcétera, que tiene esto, ¿es el sistema? ¡Ah! Solo futbolistas, hombre, vamos a ser realistas,
totalmente,
hombre. Vamos a ver.
El Barça ganó bien y el Madrid, Poli, sufrió, ¿eh? Para ganar.
Mucho, yo lo dije ayer.
No lo parecía al principio, pero bueno, un buen rato en la segunda parte, cuidado.
No, un buen rato no. Desde el que metió el gol, tuvo un problema que es... Yo creo que el Madrid se vio superior cuando empezó el partido. Y de hecho llegó el gol con una superioridad tremenda, tal, y lo estábamos viendo todo y lo estábamos comentando. Pero a partir de ahí, metió el gol y dijo, bueno, ya lo tengo todo hecho. Se acabó. No, usted queda mucho partido todavía por delante y queda un equipo enfrente que tiene ilusión, que tiene ganas, como vimos, que tiene un entrenador que a mí me parece extraordinario, que le imprime carácter, que le imprime personalidad al equipo. Luego, como bien dice José, tiene lo que tiene el pobre y se acabó, pues ya está, pues, fenomenal.
Pero bien el español, dentro
muy
de
bien,
todo,
dio la cara, muy dio bien,
la cara,
muy
bien, ahora hablaremos,
muy
sí,
bien.
Dio la
cara. Y
una cosa, preguntar, os quiero hacer una pregunta. ¿Por qué se decía que el segundo gol era autogol o no sé qué, el de Lewandowski?
Bueno, porque tira con el tacón. La sensación es que para hacerle una asistencia a Dembélé, la pelota no va a puerta, toca al defensa y acaba dentro.
No es que toque el defensa, es que le pega al defensa porque el defensa quiere cerrar las piernas, quiere meter, y entonces ¿qué pasa? Pues que evidentemente le pega. Ahora bien, yo no voy a llevar la contraria a nadie. A ver, y yo más que yo he sido delantero, yo me quiero apuntar todo, aunque no lo haya dado. Claro. Pero hay una cosa que es verdad. Tú lo acabas de decir perfectamente. Si no llega a tocar el defensa, si no la llega a pegar el defensa para adentro, la pelota va para donde quería Lewandowski, que era pasársela a Dembélé, evidentemente. Sí. Pero bueno, yo le doy el gol a Lewandowski porque yo ahora digo la contraria. Joder, si Lewandowski no hubiera pegado el tacorazo, pues no hay gol. ¿No?
Claro, no pasa
así, ¿o no?
Claro, lo
exactamente.
No, que yo estaba liado porque digo, ¿cómo ha pasado esto? Que uno interpreta una cosa y otro otra. ¿Y el árbitro qué puso?
Porque el árbitro, gol de Lewandowski.
Vale,
el marca que hace la clasificación Pichichi, gol de Lewandowski, Pedro Martín, gol de en propia puerta.
Efectivamente.
Pero bueno.
Oye, por cierto, agua, vaya susto, ¿eh? ¿Os habéis enterado lo que haya pasado, no? Que han entrado en casa a robar ahí.
¿Sabes lo que me preocupa?
A punta de pistola, bueno.
Es que a Lewandowski le han robado el reloj el otro día.
No, y la lista de jugadores a los que le han entrado a robar en los últimos tiempos es tremenda.
A mí lo que me preocupa, que está pasando en el Barça mucho.
Sí.
Mucho, eso es lo que me preocupa.
Bueno, hay algún caso en Madrid también, Morata le pasó, en Inglaterra se da bastante también.
Sí, pero tan seguido como los jugadores del Barça últimamente, es que ya son bastante.
Y eso que aquí cada tres meses cambian el jefe de seguridad del Barça.
Pero ya no es el jefe de seguridad, es que se metan en tu casa. Bueno, yo lo que he leído, no sé si será todo, me imagino que será todo, ¿verdad? Evidentemente, que se van enmascarados, todo tapado y a punta de pistola.
Son profesionales.
Es porque eso ya lo saben. El problema es que yo creo que hay un mensaje que está por ahí circulando, que es que en España yo creo que últimamente vale todo, tío. Es que puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes invadir las casas, te puedes quedar en las casas, no puedes echar nada.
Hay desastre para la familia.
Un susto tremendo. Estaba Aubameyang, la mujer y dos niños. O sea, el susto tremendo.
Y a punta de pistola, he leído que estaban con pistolas.
Barras de hierro, encapuchados, un susto tremendo.
Esto, con todo mi respeto, en un país como el nuestro no puede pasar. Es que no puede pasar. Es que es imposible. Bueno. Te puede pasar una vez, o te puede pasar, no sé, alguna cosa esporádica, aislada, pero no como se viene repitiendo en los últimos tiempos, en los últimos meses, que esto está, si estamos llegando a un punto de violencia, a un punto de agresión, que es que a mí me da hasta miedo, te lo digo sinceramente.
Amigos, lo dejamos aquí. Cuidaros mucho.
Vale,
igualmente,
un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a la
Porta. A todos.
Chao. Seguim.
El Barça posa la directa i els gols a la Lliga. I nosaltres posem la passió del millor futbol.
Des de Polònia escucharemos con pasión los goles de Robert Lewandowski en Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Sánchez Pizjuán,
Sevilla, Barça.
Manolo Oliveros.
Elena Condi.
Josep Maria Minguella.
Pepe Prieto. Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Me gusta la vida.
Anem amb el partit de Cornellà al Prat. Ara comentàvem, començàvem a comentar-ho amb el Minguella i el Poli. Espanyol 1, Real Madrid 3. Àlex Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Batllori.
Como decíamos, el equipo dio la cara, pero no pudo rascar contra el Madrid.
Sí, el Espanyol, pese a la derrota por 1-3, ha dado la cara contra el Real Madrid. Un Espanyol que tuvo un inicio de partido complicado, le costó asentarse en el campo y el Real Madrid volcó su juego sobre Vinicius, que hizo sufrir mucho a Óscar Gil en la primera media hora. Con todo esto, el Madrid golpeó primero con gol de Vinicius, pero el gol fue un punto de inflexión del Español, que fue creciendo en el campo y fue cada vez complicando la vida más al Real Madrid, hasta que al filo del descanso José Lu marcó el gol del empate. La segunda parte se convirtió en un ida y vuelta de ambos equipos. El Español tuvo algunas ocasiones y prácticamente al final tuvo una muy clara de José Lu que se podía haber convertido en el segundo gol del Español. Finalmente el Madrid hizo gala de su calidad para rematar el partido en el minuto 88 con un tanto de Benzema. Y al final también hubo polémica por una expulsión que para algunos es algo de rigurosa, una expulsión de Lecom. Esa acción acabó con falta a favor del Real Madrid al borde del área, con Cabrera de portero y con todos estos factores, ¿qué podía pasar? Pues que llegaría el tercer gol del Real Madrid y el que ya fue la sentencia. El entrenador Diego Martínez hizo balance de la actuación de su equipo tras el partido, le escuchamos.
Que en 90 minutos creo que lo hemos competido de tú a tú. Se nos ha puesto muy difícil el partido en la primera parte con el gol en contra. Reaccionamos, respondemos. Creo que en la segunda parte el equipo ha tenido el 2-1, que es la única opción que tiene de poder ganar este tipo de partidos, es ser muy, muy eficaz. Y luego pues le hemos competido hasta el 87, ¿no? Y luego creo que al equipo no se le puede reprochar nada.
Los números son los que son, 3 jornadas de liga y 1 punto conseguido de los 9 posibles. La sensación es que el trabajo de Diego Martínez es bueno y si le traen las 4 o 5 jugadores que está pidiendo el entrenador desde hace unas semanas, en lo que queda de mercado podría ser una gran temporada para el Español. Así que mucho trabajo por delante en los 3 días que queda de mercado de fichajes.
Te anima el Javier de Aro, el director de Tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, al equipo no se le puede reprochar nada ayer, ¿no? O poca cosa.
No, a nivel colectivo no. Excepto los primeros 20 minutos, que creo que no estuvimos con la intensidad necesaria. Es verdad que es el Madrid, eso está claro. Pero el resto no, el resto del partido creo que además Diego Martínez en la segunda parte intentó hasta ir a ganar el encuentro. Tuvimos la ocasión de José Lu, un par de contraataques que no supimos definirlos. Y luego llega la jugada del minuto 87-88 y quedan retratados los dos de siempre, Lecón y Cabrera. Es decir, en Vigo quedan retratados los dos. En el primer gol del Rayo, los dos. Y ayer, en el segundo y en el tercer gol. Pues el tercer gol es un error total de Lecom y Cabrera, que no se entienden. Y al final se pita un penalti porque se arbitra la jugada, porque había acabado en gol. Es igual. Tampoco le vamos a dar más vueltas al 1-3 porque es testimonial. Pero desde aquí quiero decir que me pareció infantil y ridículo la celebración del tercer gol del Real Madrid por parte de sus jugadores. Porque marcarle un gol a un jugador que no es portero, irse al córner y celebrarlo como si fuera el gol de la Champions, a mí me parece que es una falta de respeto hacia el rival. Eso que quede claro.
Okay.
Independiente. Dime.
No, ok, digo que sí.
Y a partir de ahí, pues vamos a esperar. Es decir, llevamos 1.9. El partido para mí clave fue el del Rayo Vallecano, que no conseguimos ganar y perdimos de manera justa porque no supimos competir bien. Y quedan 4 días para acabar el mercado.
¿Qué va a pasar, Javi? ¿Qué va a pasar? ¿Qué prevés?
Bueno, a ver, yo prever, si tuviera la sensación que tengo en muchas cosas y acierto, te diría que Raúl de Tomás se va, que va a venir Denis Suárez, que va a venir otro delantero, que van a venir 2 jugadores más, hasta un portero. Pero claro, estamos muy pendientes de lo que pase con Raúl de Tomás. Yo creo que al final, a no ser de que pase algo muy extraño, vamos a tener que cederlo. Pero claro, ceder a este jugador significa, primero, que el equipo donde va asuma la ficha, que son 6 millones.
Mucho
y luego
dinero.
El español tiene que pedir la cesión por 4 kilos. Es decir, lo que es la amortización del jugador la tiene que pedir el Español. Hay cesiones, hay equipos que pagan por una cesión 5 millones más y luego se hacen cargo también de la ficha. Yo creo que es la mejor opción si él no se quiere quedar. Claro, y en estos momentos él no se quiere quedar. Entonces, ¿qué hacemos con Raúl de Tomás? Él está jugando con fuego también porque está en Mundial. Y en estos momentos, si la lista del Mundial la diera Luis Enrique mañana, Raúl de Tomás no va. Y él está jugando con ese fuego, porque además recordemos que el representante o el entorno que lleva Raúl de Tomás es el mismo que llevaba Gareth Bale. Y ya sabemos cómo acabó el tema Gareth Bale los últimos dos años. El Madrid se lo podía permitir, pero el español no se puede permitir tener un jugador que no tiene ganas de jugar, que está medio declarado en rebeldía, cobrando 6 millones y no tener dinero para hacer un cambio y decir, bueno, vamos a fichar otro delantero. Es un tema complicado, Joan, pero sí, muy complicado.
Muy complicado.
Porque si no ha sido capaz de vender a nadie, bueno, entre comillas, hemos vendido al Monito Vargas, pero lo que hemos hecho ha sido recuperar la amortización que nos quedaba, porque no hemos tenido plusvalía de Vargas. De embargo, hemos sacado un dinero por el trueque con Lazo, pero no ha habido una venta que digas, hombre, ha sacado 5 o 10 millones limpios. No, no lo ha habido. Y eso te lastra a que no puedes fichar. Y luego te has equivocado en el fichaje del portero. Que eso ya me parece que sería el debate de otro día, ¿no? El por qué Lecón y no otros porteros que creo que eran mucho mejores que él. No lo sabemos. Supongo que la dirección deportiva de porteros también ha decidido que sea Lecón, porque el número uno era Dragoski. Pacheco está en el Almería sin jugar porque no está inscrito. Al español le han ofrecido a Agustín Rossi, portero de Boca, y parece que no le interesa. Es decir, hay muchas cosas que no sé por qué se han tomado esas decisiones.
Bueno,
ahora está el presidente aquí. Se tiene que agilizar todo, porque si no, nos quedan 4 días. Y con este equipo, con los jugadores que tenemos ahora, estamos destinados a sufrir. Y cuando yo digo estamos destinados a sufrir, estamos destinados a ser un equipo que puede bajar a segunda división.
A ver de qué es capaz el español en estos 4 días de mercado que quedan. Javi, gracias.
Un abrazo.
Una punta al Girona ara, que va perdre divendres 0-1 davant del Celta i queda ubicat a la mitja taula. Indira Correa, buenas tardes.
Hola, Joan, así es. El Girona comienza una nueva semana en Montilivi. Llega a la cuarta jornada de la Liga con tan solo 3 puntos de 9 tras perder contra el Celta 0-1, como comentabas. El equipo catalán ha estado entrenando en grupo esta mañana a las órdenes de Michel Sánchez. Allí se ha podido ver a un Rodrigo Riquelme aparentemente recuperado tras ser sustituido por molestias en el hombro ante el Getafe y no jugar el viernes pasado por prudencia. Al que no se le ha visto desde el partido es a Yángel Herrera. El mediocentro salió como titular contra el Celta y a los 10 minutos tuvo que ser sustituido por problemas físicos que le impidieron seguir jugando. En las novedades deportivas del club catalán, va a renovar por 3 temporadas a Eric Monjoneil, central del filial que ha estado en la plantilla del primer equipo durante la pretemporada, para cederlo al Lommel SK. También Pau Víctor y Alex Arad llegarán al Sabadell en calidad de cedidos para jugar la próxima campaña. En la bandeja de entrada todavía no hay novedades, pero ya lo indicó Michel, tendrán que hacer 2 o 3 fichajes más para fortalecer al equipo. El próximo partido es el sábado 3 de septiembre contra el Mallorca, a ver qué tiene preparado Michel para mantener la ilusión de los aficionados, Joan.
Això a primera, a segona divisió, avui juga l'Andorra. Àlex, a les 10 en el campo de Las Palmas.
Sí, día de partido para l'Andorra, hoy el conjunto tricolor se enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas a las 10 de la noche en el Estadio Gran Canaria, en el partido correspondiente a la tercera jornada de Liga. Los jugadores de Eder Sarabia, que llegan tras perder de forma contundente en el campo del Sporting de Gijón, buscarán la segunda victoria de la temporada contra el conjunto canario, que en su último partido ganó por 0-4 al Málaga. Así ve el entrenador de l'Andorra a Las Palmas.
Creo que han hecho un verdadero equipazo, un equipo que también le gusta tener la pelota, que también le gusta recuperarla pronto, que tiene muchísimo talento y bueno, pues nosotros ya, como siempre digo, vamos a ser valientes, vamos a ser atrevidos.
Tiene claro el entrenador de l'Andorra que Las Palmas va a ser un rival muy duro y que es uno de los favoritos de la Liga para conseguir el ascenso en la primera división. Recordemos que el año pasado el conjunto canario ya se quedó a un paso de conseguir el ascenso y los jugadores Germán Valera y Moja, que son las dos últimas incorporaciones de l'Andorra, han entrado en la convocatoria. Todos los jugadores han viajado a Las Palmas y están disponibles para disputar el partido de hoy, en el que buscarán la segunda victoria fuera de casa de la temporada. Recordemos que l'Andorra ha jugado los 3 primeros partidos como visitante, pero que la semana que viene los aficionados del conjunto tricolor ya podrán ir a ver a su equipo contra el Granada al Estadi Nacional.
A la primera federació hem viscut la primera jornada. Barça B3, Castelló 2, Sabadell 1, Amorebieta 1, Real Unión 2, Cornellà 0 i Nàstic 2, Logroñés 1. I Sílvia, tanquem en futbol femení. Gran notícia, Espanya guanya el Mundial Sots 20.
A Costa Rica, amb 6 blaugranes a les seves files, Meritxell Font, Estén Laborde, Ari Mingueza, Júlia Bartel, Ornella Viñola i Salma Parayuelo. Espanya es va imposar la final contra Japó per 3-1 amb 2 gols precisament de
de Salma, que ha estat escollida la millor jugadora de la final. El Barça l'ha fitxat aquest estiu com a talent emergent i la davantera saragossana de només 18 anys ha deixat la seva carrera d'atleta per centrar-se en el futbol. Després de la final estava així de contenta.
Estoy flipando. Es increíble. Creo que nos lo merecemos. Hemos trabajado un montón y en el partido hemos sufrido también un montón, pero creo que hemos hecho las cosas perfectas para poder conseguir el trofeo y esto es un sueño para todas. Merece mucho la pena este tipo de momentos. Siempre hay que seguir creyendo porque estas cosas llegan si sigues confiando y muy contenta de haberlo conseguido con todas ellas.
Salma i les seves companyes de selecció s'incorporaran a la feina amb el Barça en els pròxims dies. L'equip va guanyar el trofeu Teide dissabte imposant-se el Granadilla als penals en l'últim partit de la pretemporada i ja es centra en el primer partit oficial a la Lliga que es disputa d'aquí a dues setmanes, la dia de l'11 de setembre. Duel català al camp del Levante les Planes de Sant Joan d'Espí.
6 minuts i les 4, fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de tener...
Lo que has visto hoy, de lo que más te ha gustado. No sé, Valverde, que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de...
El Corte Inglés.
Esports COPE está de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Avui tenim etapa de descans. Quique, bona tarda.
Jornada de descans, sí senyor. Què tal? Jordi, bona tarda. Com estàs?
Molt bé, home, però està emocionant això, eh? Benepoel, Enric Mas, Roglic en un mocador, eh?
Està maco, eh? Està maco, eh? Perquè Benepoel és molt superior, però l'etapa d'ahir va demostrar que hi ha ciclisme espanyol en plena forma, com amb Enric Mas, amb el Juan Ayuso, ciclista nascut a Barcelona, per ser, i amb el Carlos Rodríguez. La diferència del moment és que Benepoel és molt superior, amb un 1-12 d'avantatge sobre Enric Mas, i a l'espera del que passi demà. El que passa que demà Benepoel és tan superior amb crono que farà molt gran la diferència. Però bé, encara queden dues setmanes de cursa, queda l'arribada a Penyes Blanques, queda l'arribada a Sierra Nevada del cap de setmana i queda l'última setmana amb Extremadura i la Serra de Madrid. 1-12 és l'avantatge d'Evenepoel sobre un Enric Mas que avui, per exemple, ens deia que estava molt content de com s'estava portant les seves cames a la Vuelta a Espanya.
Molt bé, queda molta vuelta per davant, poden passar encara moltes coses, està emocionant, està guapa, ens ho van explicant al Quique Iglesias, a l'Eri i companyia. Quique, gràcies.
Demà una crono de 30 quilòmetres aquí a Alacant. Una abraçada forta, bona tarda.
Adéu. I acabarem parlant d'handbol perquè a Indira avui tenim la final de la Supercopa Catalunya entre el Barça i el Granollers.
Así es, la final de la 11ª edición de la Supercopa de Catalunya entre el Barça y el Granollers. Ambos equipos han disputado la final en las 9 ediciones de este torneo y en todas ellas la victoria ha sido para el club blaugrana. Tras la victoria del Barça ante el Esplugas, 22-41, en la semifinal el equipo de Carlos Ortega llega a la final de la Copa de Catalunya con una variación en la lista de convocados, la incorporación de Aleix Gómez. Pese a ganar el partido de la semifinal, como comentaba anteriormente, el técnico técnico del Barça de balonmano, no se mostró muy satisfecho con sus jugadores. Escuchamos a Carlos Ortega.
Y sobre todo la salida, pues no la que me hubiera gustado, ni mucho menos, ¿no? El partido lo hemos controlado bien, ha habido momentos brillantes, segundo, sobre todo con el segundo equipo después de los primeros 15 minutos, y a la final, que todo el primer partido más serio que tenemos ya oficial, un primer título a disputar, y estoy seguro que queremos hacerlo mejor, ¿no?
Barça y Granollers fueron campeón y subcampeón respectivamente de la Liga esta temporada y de la Copa del Rey. Este partido servirá también para ver en qué estado de forma llegan ambos clubes al inicio de la Liga 22-23.
Gracias, Indira.
A ti, que vaya bien.
Entrem ara mateix al darrer minut d'Esportscope. Sílvia, d'última hora, què hi ha?
Publica Òscar Méndez, periodista gallec, a Twitter, que Denis Suárez li ha dit al Celta que només vol anar a l'Espanyol. Ha rebutjat altres propostes de clubs espanyols i vol seguir a la Lliga i només anirà a l'Espanyol.
T'agradaria que vingués,
I tant.
Prop, eh?
Ja ho saps.
Sílvia, gràcies, bona tarda.
Adéu.
Adéu. Marxem actualitzant les enquestes. En clau Barça, qui farà més gols? Creieu que Lewandowski el 81%, que Benzema el 19%. En clau espanyol, satisfets amb el partit de l'equip, tot i la derrota, la majoria sí, el 77% dels que heu votat sí, esteu satisfets amb el partit de l'Espanyol. I en clau Girona, com valoreu aquest inici de temporada? Creieu que és bo el 29%, que és regular el 56%, que és dolent el 15%. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot, que vagi molt bé.